Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'equip de govern porta a aprovació inicial del ple d'octubre d'avui la seva proposta d'ordenances fiscals per a l'any vinent. Està previst que el punt entri a l'ordre del dia d'urgència. A més, la sessió plenària servirà per aprovar la nova licitació del servei de recollida d'animals i de la gatera, així com actualitzar el conveni amb la Generalitat per al Pla Educatiu d'Entorn i nomenar el professor Joan B. Culla, fill predilecte de la ciutat. Els grups municipals també proposen fins a 8 mocions per debatre en el ple d'octubre, que té lloc aquest dilluns a partir de les 3 de la tarda. A les 7 de la tarda serà el moment de l'audiència pública. La sessió es pot seguir en directe per Cugat Mèdia a través del web i el 91.5 de la FM i de les xarxes socials. I en el ple també hi apareixerà un tema, que és que les mestres de les escoles bressol públiques de Sant Cugat reclamen a l'Ajuntament que posi solució a la manca de personal que els centres arrosseguen des de fa 5 cursos. El col·lectiu lamenta la poca celeritat del consistori a l'hora de contractar substitutes que cobreixin les vacants del personal, un fet que obliga les mestres a assumir una càrrega de treball molt més elevada amb una pressió considerable. Tot i això, asseguren que els infants estan ben atesos, una petició a la qual se sumen les famílies de les escoles bressol, que també assenyalen l'Ajuntament com a responsable de garantir una educació de qualitat per als infants. Escoltem a la Mariona i l'Alba, mares de l'escola bressol, el Niu i el Tricicle.
Ho vaig parlar ahir i em va dir això, que els faltava... O sigui, que ja en aquell moment tenia dos nens que estaven cagats i no es podien anar a canviar. El que ens van donar és que ningú volia els terços de jornada. I tu penses que aquest és el meu problema? O sigui, les mestres tenen dret a una reducció de jornada i tu l'obligació de buscar qui la substitueixi. Punt final. Pues llavors has de buscar una altra manera de cobrir aquestes places.
La 23a edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat retrà homenatge a l'obra de Miquel Martí Pol, Josep Vallverdú, Francesc Vicent García, més conegut com el rector de Vallfogona, i Albert Ràfols Casamada, a través de la visió d'autors contemporanis. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament, se celebrarà del 17 al 27 d'octubre. El certamen acollirà una vintena d'autors de totes les generacions amb un programa multidisciplinar que inclou recitals, concerts, funcions teatrals i projeccions cinematogràfiques. A Cugat, a www.cugat.cat, trobareu tots els detalls del festival. La informació torna d'aquí una hora a Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més aquí a la Maroteca de la Ràdio des del 92.5 de la freqüència modulada Ràdio Sant Cugat. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar de ràdio i fer-ho, com sempre, amb l'amic i company de programa Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve. Què tal, com sempre? Doncs encantat. Com sempre, encantat. És tot un plaer estar aquí amb tu, amb tots vosaltres, compartint aquests talls de ràdio que sempre ens agrada recordar i que fins i tot quan no estem fent la Maroteca també els recordem i també els comentem. Això se'n diu ser uns malalts radiofònics. O sigui que avui farem el mateix que portem fent ja forces programes, que és posar talls antics, talls que ja han passat, i comentar-los. Tu diràs que per on comencem avui?
Mira, si ja fa temps que aviat arribarem al programa número 100. És a dir que estem d'enhorabona perquè, afortunadament, el nostre programa torna a ser notable pel que fa al número de programes que dediquem a la ràdio. Això creiem que és una notícia destacada, perquè el nostre mitjà no se'n parla massa. Hi ha molts programes de tele que parlen de tele, però programes de ràdio que parlin de ràdio n'hi ha més aviat pocs, no?
Correcte, sí, és així. Sí, els programes de zapping, no? Famosament coneguts, fa molts anys que es van inventar a la tele. Et diria, més enllà de l'APM, que de fet l'APM va començar no oblidem, com a programa de ràdio. I després va fer el salt a la televisió. Però de programes de ràdio, de programes de zapping, no? Aquest concepte d'anar canviant de canal, doncs anar canviant d'emissora, no? Programes de ràdio de zapping, doncs no tants. I escolta, crec que està molt bé. És que és una molt bona idea. I com sempre dic, el material no s'acaba mai, perquè cada dia que passa ja s'està fent història. Tu la setmana X ja pots punxar el de la setmana anterior, perquè això ja forma part de la maroteca, si vols. Per tant, escolta, material inacabable, jo crec que està molt bé, jo crec que ens ho passem molt bé, s'ha quedat plenament demostrat, quasi, com bé dius tu, ja arribant als 100 programes, i esperem que l'audiència també s'ho passi així de bé. Nosaltres amenacem en continuar, com es diu.
Molt bé, doncs ja que parlem de passar-ho bé, què et sembla començar amb un tall que en aquest cas sí que ens saltem una mica les normes i anem a la tele, però és que és un tall que no té preu. Te'n recordes de la bronca del Mago Fèlix en un programa del Josep Cuní a TV3?
Sí. Sí.
Doncs va, anem a escoltar per començar a riure una estona i ambientar-nos, perquè al cap i a la fi també són dos personatges radiofònics que van coincidir en un moment del temps a la tele.
Per què els astres, segons vostè, tenen influència en el nostre caràcter?
Bé, ara sí que m'has mort. Aleshores, això és una tradició...
No, jo no, això en tot cas...
Perdó, escolti, no.
Bueno,
no una... faci servir paraules amb aquesta boca. Em nego que vostè pronunci la paraula ciència. Així és tal com d'allò.
Bueno, però què
vol dir-li? Digue-li
una superstició.
Senyor, no faci servir la paraula ciència.
Senyor català, sisplau.
Perdona,
senyor català, sisplau.
Perdona, no es passi d'imbècil vostè ara.
Ei, senyor,
no es passi d'imbècil. Perquè abans que naixés un científic a la història d'un milió d'anys, hi havia un senyor que va descobrir les estrelles i feia
Sisplau.
Vale, ja me'n vaig.
No.
Adéu, home.
És que aquesta no és la manera...
Escolta, quan us comporteu com a persones decentes, tornaré. Mentre tingueu fill de puta socialista...
Senyor Lleuger, lamento haver-li de dir... Lamento haver de dir... Sisplau. Vols tancar el micròfon, sisplau? Vol tancar el micròfon, sisplau? Gràcies. Fora. Publicitat, sisplau.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, quin nivell de dialèctica. A més, també destacar que si escoltàvem uns riures de fons és perquè sí. Això, si no recordo malament, ho vaig treure del vídeo que em gravava cada nit per escoltar, o per veure, millor dit, el programa del Buenafuente. Estem parlant de l'any 97. Ho dic així de memòria perquè no ho tinc aquí documentat en aquests moments. I per això, doncs, vam posar aquesta gravació, aquest tall, i els riures de fons són els del públic.
Els del públic del programa del Buenafuente.
Correcte.
Que estaven punxant aquest vídeo.
Correcte.
Clar, jo ara quan l'escoltava pensava, que el Cunin ha tingut unes quantes.
Sí.
No moltes.
Sí.
Clar, aquesta és una, però és que ha tingut de mítiques, també. Vull dir, el Prou, que això també va ser... De fet, bueno, unes quantes, a veure... Jo recordo aquesta que has posat, la del Prou, les enganxades amb la rola... Jo crec que no eren tampoc bronques, bueno, jo crec que formava una mica part diré dels personatges, no? entre cometes. Clar, dos personatges que donen joc, que després els hem tingut a la ràdio, evidentment, no? Com el Mago Fèlix, no? amb el programa del Clapés, per les tardes a RAC1. A veure, són dos mitjans al final el que diem, no? Ràdio i televisió, no? Evidentment que nosaltres estem per la ràdio i estem per la ràdio. Però, clar, no deixen de ser... allò que dèiem, no? Documents sonors, en aquest cas. No? Estem escoltant coses que s'han dit i que han sonat per la tele. Per tant, és vàlid que ho puguem posar, no? No estem parlant d'unes imatges que mostren X, perquè aquí no podem veure imatges, però sí que d'un àudio que explica o que reprodueix o que escenifica, doncs, això, doncs, en aquest cas, aquesta discussió molt alterada a TV3, no? I el Cuní, com sempre, tot un senyor,
Impertèrrit.
aquí també li va fer faltar el prou, no? Perquè...
Bé, això va venir anys després.
Això va venir anys després.
Comentar també que la polèmica ven, eh? La polèmica el que fa és que se'n parli i que al final, doncs, encara hi ha més persones que coneixen aquell programa, aquell moment, tot i que també és veritat que podria ser que aquests personatges passessin a la història en certs moments per aquest mal humor i per aquesta pujada de to, no? I clar, això tampoc és molt positiu.
Sí. Sí, 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 clar que ven, és aquest del morbo, no? Clar que ven. Per sort, al contrari també ven. Ja et diré cap on vaig. O sigui, tu fixa't com un espai, com és el Telenotícies de TV3, i un espai que ve a continuació com és el Temps, mític, mític i tant de pes que jo crec que el Temps a Catalunya ha tingut, no? I gràcies, jo crec que el Temps de TV3 hi ha una gran afició a meteorologia a Catalunya, entre les quals jo m'hi compto. S'ha convertit aquesta transició entre el final del TNA i l'inici del Temps en un espai en si mateix. Quasi.
Sí, oi?
Sí, en un espai, i fixa't que són pocs, res, segons de conversa, despedint el TNA de Raquel Sans al migdia, i ara amb el Xavi Coral, no?, que també està al migdia, i donant aquest pas moltes vegades en Francesc Mauri. El tàndem aquest, jo crec que s'està convertint en un espai, això, ja. Ja ho era amb el Pellicer, i perquè tinc vistalls, escolta, mítics d'això també. I també un dia els podem posar, perquè no deixa ser àudio, no estem parlant d'imatges, estem parlant de so, no? Però vaja, en aquest cas sí que és cert que es produeix a la televisió. No seria el target del nostre programa, però algun dia ens podem permetre la llicència.
Bé, si et sembla, seguim parlant d'humor. I anem a escoltar una sèrie de talls del 2008 molt interessants, en els quals apareix Pepe Rubianes al matí de Catalunya Ràdio amb Òscar Callau i Manel Fuentes, junt amb Òscar Dalmau. De fet, estic pensant que això jo diria que no està ben documentat. El 2008 no em sona. Jo crec que hauríem d'anar al 1998, més aviat, però vaja.
Això segurament, si en Pepe Rubianes a televisió parlem o ràdio?
Ràdio, ràdio, al matí de Catalunya Ràdio.
Amb els Rubianes, no, 2008 no, és que, bueno, a veure, el Pepe va morir, ho buscarem ara mateix.
Bé, anem-ho a escoltar, mentrestant,
i ara en seguim parlant. Després del tall.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has estat mai a la Sagrada Família?
Vaig estar de nen, no he tornat mai més.
No he estat mai més.
Com sempre està ahí, s'ajuda.
I lo que te ronda l'aigua,
sempre està ahí, aleshores vaig anar de nen amb els pares i tal, que era una excursió en aquells anys així obligada, però no he tornat mai més. He passat per davant, o sigui, però allò d'anar...
Tens 50 anys encara per veure com van les obres.
Sí, 50 o 60. Jo no tinc prisa.
Nosaltres tampoc. Falten ara 10 minuts perquè siguin 3 quarts d'11, fem una pausa i ve l'entrevista imprevisible. Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts d'11. Estem a punt per posar en antena una edició més de l'entrevista imprevisible. Mai ens cansarem de repetir que aquest espai és el que és gràcies a la col·laboració i al bon humor dels convidats que accepten sotmetre's a les preguntes imprevisibles i imprevistes de l'Òscar Callau i l'equip de l'Alguna Pregunta Més. I amb el convidat d'avui tenim l'impressió que aquesta sí serà una entrevista imprevisible de debò. Fuentes, bon dia.
Bon dia.
Òscar Dalmau, bon dia.
Bon dia.
Òscar Callau, bon dia.
Bon dia.
Senyors, l'entrevista és seva, quan vulguin.
El nostre convidat d'avui va néixer a Galícia.
Com en Franco.
Li agrada anar a la seva i manar ell sol.
Com en Franco.
Però ara és un català d'adopció.
Com en Franco.
Dalmau fora de l'entrevista.
Sí.
Dèiem que és un català d'adopció.
Pepe Rubianes a la Gret. Senyor Pepe Rubianes, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora. Y el Señor sea con vosotros. Y con mi espíritu.
Amén. Franco, Fraga, Lendoiro, Rubianes, ¿qué se senda pertany a aquesta nissaga de paisans?
Home, jo amb ells, la veritat sigui dita, no tinc res que veure. Soc gallec, però no tinc en absolut nada que ver con esta gente, ¿no? Vull dir que jo soc més bé de la Galícia, de Rosalía, de Valle Inclán i de Camilo José Cela.
Doncs anem a l'altra banda de l'Atlàntic. Sinatra se'ns va morir i ara només ens queda vostè. I si ell era la veu, vostès, la jeta?
Jo sóc el cul.
Perquè Rubián és un només...
Sí, imprevisible.
No només té fama de tenir
jeta. Bueno, el ano.
Vostè no només té fama de tenir jeta, sinó que també la té d'anar sempre a la seva.
Bueno, sí, sóc molt egoista. Esto ha sido una perdición en la meva vida, perquè voy a la mía, no escucho. O sea, cuando alguien me explica algo,
sí.
Yo si parlo, ve. Ara bé, tu, per exemple, m'expliques alguna cosa a mi, no m'interessa.
Desconnecto.
Ara aniria bé que m'escoltés per li fer una pregunta. Per exemple, el seu actual espectacle es diu Rubianes Solamente. L'anterior es deia Rubianes 15 anys. Com es dirà el pròxim?
Rubianes. Vete ja.
Sí, però de broma en broma, Rubianes fa gairebé 8 mesos que està al Capitol fent Rubianes Solamente.
Sí.
I quanta gent hi diu que actua?
Home, amb quanta gent a mi? Molts. Tinc una companyia inacabable, perquè serem un 200 per la quantitat de personatges que surten, producte de la meva imaginació, i que, mira, per sort no cobren.
S'ha deixat de la seva fèrtil imaginació.
Sí, de mi poderosa.
Quan jo era petit, al cine Capitol se'l coneixia com Can Pistoles, i quan feien una pel·lícula de safaris, per exemple, hi havia un acomodador que es vestia de goril·la per atraure el públic.
Doncs ara, pregunta profunda. Vostè, per atraure el públic, de què es disfraça cada nit al Capitol?
De veu de la consciència de la societat? De la mosca impertinent que molesta la vaca sagrada del poder?
O vostè no es disfraça de res i el que necessita és pasta perquè si no la caixa li executa la hipoteca?
Exactament aquesta última, querido Fuentes, me parece la más acertada. Ni vaca que s'acule la mosca, ni... Vamos al grano, o sea...
La hipoteca. Que...
La hipoteca.
Doncs ja que
la hipoteca, 30 anys, con... ahora están bajando los intereses, sí. Al 2,3 según el estadillo del Mibor.
Escolti, el 2,3 en aquest país.
No, o sea, que baja, no, un punto, baja un punto cada X tiempo.
Sí. Una dècima, yo, una dècima. Yo también me fixo.
La cogía 30 años, tenía 7 puntos. Pues ahora ha ido bajando 3, o sea, he perdido 3 puntos sobre la inflación.
Sí, bueno, down.
En fin. No quiero extenderme con términos porque, claro, no toda la gente domina la economía como la domino yo y no quiero liarla. Que
home, ja que parlem de la pasta, vostè és dels que gràcies a la reforma fiscal del PP pagarà menys, oi?
Yo siempre pago mucho. Yo, la verdad, sea dicha, ni el PP, ni el PSOE, ni María Santísima, de repente, cuando llega esa terrible carta a tu casa que dice, de la delegación de Hacienda, que te dice, pase por nuestra oficina para una cosa de interés, de su interés, digo, hostia, de mi interés, de todo mi interés, porque siempre tengo que pagar, o sea, me paso el día pagando. Y me he planteado como solución a qué tema la indigencia. Un día a tomar por culo, me pongo en la calle Pelayo con la lata, padre de familia con 7 hijos y ya, porque es la hostia, o sigui, no paro de pagar. Y,
No, però és que vostè es queixa i és molt crítica amb el govern, però li diré una cosa. L'emperador Frederic II de Sicília, va promulgar una llei contra els joglars irreverents que permetia als ciutadans insultar-los i pagar-los amb el bastó. I el PP, tant que el critica, no ho ha fet.
És de què es queixa?
Cuidado, jo no he criticat el PP perquè ja se critica ell mateix, vull dir que cae por su propio peso.
Rubianes...
No sé si se venia a cuento esto, no sé si ha dicho PP o Pepe, o sea, no sé si era, parlava del estamento político de mí, como yo no escucho.
Pepe Rubianes fa monòlegs. A part dels seus monòlegs, què més se sap de memòria? El número de telèfon de Pizza World?
No.
El Pare Nostre?
No, tampoco.
El Cara al Sol?
Tampoco, ya, uy, uf, por Dios.
El dia de l'aniversari de la seva nòvia?
No tengo.
Parlant de nòvies, ens imaginem, però, que amb aquesta làvia, com les deu enamorar? Pues, però com les cansa, Pepe Rubianes?
Enseguida.
No, però això és quan les cansa, no. Com les cansa?
Com descansa?
Sí, la resposta, enseguida, seria la pregunta, quan les cansa?
Sí, quan?
Enseguida.
Perdona, però, el català, com les cansa? Que derrapa una miqueta. O sea, com descansa?
Sí, no, que com les cansa? Les enamora molt fàcilment, però com les cansa? Com fa que l'avorreixin?
Ah, no, s'avorre enseguida. O sea, jo penso que anava i va acertar. O sigui, clar, tu saps el que sortia amb una persona que va a la suya? Eso es terrible.
Ens anem fent una idea.
Jo no comparto, vull dir, jo, quan surto amb una noia, una, diguem, presumpta nòvia, no comparto. O sea, yo voy a la mía, yo no... No estoy por el negoci común. O sigui, i clar, la gent diu, escolta, Pepe, ¿t'acordes lo que a vegades pregunto 20 vegades lo mateix? ¿Tú de on és? Si te lo dije ya el otro día.
Ah, sí.
Claro, es que uno lleva tantas cosas en la cabeza. I al final et donen porta, vull dir que... No, encuentran otra persona más sencilla, más humana, más... Jo soy muy, muy bestia, muy salvaje, muy mal educado.
No es molesti, però la seva fama de trolero és còsmica.
Home, un dia el van trucar a la ràdio per convidar-lo i ell mateix va dir: no, no, és que jo soy su hermano, Pepe, no puedo, porque
está enfermo. ¿Cómo no sabe?
Bueno, me las he hecho muy gordas,
¿sí? ¿Sí?
He matado a toda mi familia ya. Perdón, es que tengo que ir al entierro de mi hermano. Hòstia, de la ràdio, hòstia, perdó. Hòstia, sí, suposo, no estàs... No, estoy... Perdona.
Queda clar que els de la ràdio ens enganya com vol, però a qui enganya més a gust? A la policia, als de Correo Comercial o a les seves novietes?
Yo engaño por general a todo el mundo. Uh-huh. O sea, la mentira soy generoso, la reparto, no me centro en un
punto concreto. Però clar, no ens escolta, no ha sentit per la pregunta. A qui enganya més a gust? Enganya a tothom, però a qui més a gust?
¿A quién engaño? A mí mismo.
¿Sí?
Claro, me meto caña, o sea, me engaño y me lo creo. Lo cojonudo es que me lo creo. Entonces, de ahí vienen muchos problemas que tengo.
Si se engaña y se creo.
Sí.
Complicado, ¿eh?
Pues claro, hombre, es que tampoco... O sea, no soy... O sea, mentalmente, digamos, no estoy muy desarrollado. Entonces me engaño enseguida, o sea, me lo creo.
Maroteca de la ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs sí que ho tenia ben documentat. Era jo que anava ara mal fixat i no sabia de què anava aquesta qüestió. Es tracta d'un tall d'aquesta entrevista imprevisible que feien Òscar Dalmau, Manel Fuentes i Òscar Callau del Matí de Catalunya Ràdio, junt amb Antoni Bassas, a Pepe Rubianes, el còmic que moriria poc després, al març del 2009. Així doncs, una entrevista molt interessant, que de fet tenim un altre tall una mica més llarg que al final del programa podrem escoltar. Ja que estàvem parlant del Matí de Catalunya Ràdio, anem a fer una mica de història d'aquest mític programa de la radiodifusió catalana i començarem per escoltar la sintonia que tenia el Matí de Catalunya Ràdio quan no es deia així, quan era el matí de Josep Cuní.
El matí de Josep Cuní. 1985-1995.
Com ens deia en Carles Martínez de Bo, aquest programa es va emetre entre els anys 85 i 95, i a partir de l'any 95 el relleu va ser per Antoni Bassas, i Antoni Bassas va decidir rebatejar el programa com el Matí de Catalunya Ràdio, que és el nom que encara actualment té aquest programa matinal, que és el segon en audiència a Catalunya. Anem a escoltar com era la sintonia del Matí de Catalunya Ràdio en època d'Antoni Bassas.
El Matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. 1995-2008.
Durant aquests 13 anys, pràcticament de forma ininterrompuda, el Matí de Catalunya Ràdio va ser líder d'audiència a Catalunya. I anem a escoltar el que va ser l'última portada del Matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas el juliol de l'any 2008. Un programa que ja hem escoltat en altres ocasions, concretament al principi del nostre programa de la Maroteca de la Ràdio, a l'any 2021, però ara el que anem a escoltar és exactament com era la seva portada.
Bon dia, són les 7. Aquest divendres acaba la setmana com acaben els col·laborats un divendres. En punta, amb un augment de la tensió, amb un enorme interès per veure com continuarà la trama i amb totes les trames obertes. Finançament. Ahir el vicepresident econòmic del govern, Pedro Solbes, va explicar com creu que hauria de ser el finançament autonòmic i... Algú sempre tan temperat com el conseller Antoni Castells ho va trobar decepcionant, insuficient i preocupant, per sota del que obliga l'Estatut, com deu ser. El moment és decisiu. Hi ha molt en joc, no només els diners, hi ha sobretot el respecte escrupolós de la llei. L'Estatut, aprovat en referèndum, qualsevol cosa que desnaturalitzi aquest Estatut és incomplir la llei i posa en risc la confiança en el sistema. I l'Estatut fixa que d'aquí 3 setmanes, el dia 9 d'agost, els dos governs s'han d'haver posat d'acord en com ha de ser el nou sistema de finançament. Doncs després de sentir ahir Pedro Solbes, ara ho desgranarem, sembla que anem tard i, a més, anem pel camí equivocat. Avui li pregunten al president Montilla en una entrevista al periòdico quines garanties té que hi haurà acord el 9 d'agost. I contesta, la garantia del meu compromís. Ara, sobre la garantia del govern espanyol, li hauria de preguntar a ell. Per això, perquè la cosa no pinta bé, ens atrevim a demanar que, per un cop, les forces polítiques aparquin les seves diferències i es presentin unides si volen fer el màxim servei al país. Veurem quin temps ocuparà tot això en el Congrés del PSC que s'obre avui. En canvi, l'intercanvi d'insults i desqualificacions que ahir va haver al Parlament entre Oriol Pujol, Joan Ferran i Carme Figueres no ajuda gens a la causa del país i de la llengua. També ho haurem d'explicar. Com moltes altres coses que passaran per aquest especialíssim matí de Catalunya Ràdio. A la plana esportiva, aquesta nit, Catalunya ha guanyat 1-0 a l'Uruguai. La selecció d'hoquei patins ha acabat imbatuda a la primera fase de la Copa Amèrica. I el Tour? El Tour és un escàndol continu de dopatge. És divendres, 18 de juliol del 8, i aquestes són les notícies del matí.
Comença el matí de Catalunya Ràdio. Amb Antoni Bassas.
Esperem poder saludar Francesc Mauri d'aquí un moment, però a partir d'avui se'ns prometia sol i se'ns prometia calor, però comencem el dia amb algunes comarques ennuvolades. És el cas, per exemple, ara mateix a la ciutat de Barcelona. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què passarà avui?
Doncs, a veure, passarà que acabarà fent sol a tot el país, però recorda que també, el titular era el sol i la calor, però recorda que també anunciàvem nuvolades a punts al litoral i prelitoral central, sud de la Costa Brava, nord de la Costa Daurada, punts a la Catalunya central, i de moment aquest matí fins a migdia s'han de mantenir, però segurament aniran a menys. Fins i tot ara mateix produeixen algun ruixat local, però insistim, això ha d'anar desapareixent, no hi ha d'haver condicions perquè continuïn gaire hores més. A partir de la tarda pràcticament s'hauran diluït i el cap de setmana ens ha de portar sol. Nuvolades de tarda, la temperatura que avui comença a pujar, demà una mica més i diumenge notarem, podríem dir, la batzegada de calor més intensa i sobretot la setmana vinent.
Set i quatre, el trànsit.
Sant Miguel 00 us ofereix la informació del trànsit.
RAC, Alan Cabanyes, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Com està això?
Doncs la veritat és que força bé, la circulació continua sent força còmoda. Sí que veiem que hi ha un carril ocupat a la P7 a Pont de Molins en sentit sud. És per un accident que hi va haver ahir a la nit. S'han d'acabar de reparar els danys que això ha provocat. I la resta, doncs, va engegant una miqueta a la Nacional 340 i a l'Antitud de Vallirana. Avui no trobareu cues. Es va carregant l'autopista del Garraf a Sant Boi d'entrada a Barcelona i el punt d'enllaç amb la B23 a Sant Feliu, el punt d'enllaç amb aquesta B23 i el cinturó del litoral. La C58 també va engegant, sobretot d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, una miqueta també de l'Antitud a Badia, i a Barcelona doncs hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, entre Fòrum i Barceloneta. I avui la crònica no s'acaba aquí, perquè, si em permeteu, doncs tenim una sorpresa per tu, Antoni. Et volem dedicar un últim arrossegament de telèfon. Eduard, fes els honors.
Però no ho feu mal, eh?
No. Està controlat, ho hem assajat, eh? No et pensis.
Molt bé.
És la nostra manera de dir-te, doncs, que moltes gràcies per tot i que molta sort.
Moltes gràcies també a vosaltres i molta sort també per vosaltres, Alan. Una abraçada molt gran a la gent del RAC i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs seguim aquí a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat. Hem estat escoltant l'última portada del matí de Catalunya Ràdio amb en Toni Bassas, un moment que suposo que tu recordaràs, Jordi, perquè de fet ja n'hem parlat aquí al programa, i hem estat escoltant, això va ser el principi de la nostra primera temporada. Vam trossejar pràcticament tot el programa, però no havíem escoltat aquesta última portada de l'Antoni Bassas. Per tant, interessant tornar-ho a escoltar, eh?
Sí, jo recordo quan la vaig sentir en directe que, vaja, sabia que estava sentint un tall inèdit, més que inèdit, que passaria a la història, no? Perquè allà es van dir moltes coses. I ho he explicat més d'una vegada. Estava al menjador de casa i l'estava escoltant en directe. No recordo per què estava al menjador, no et sé dir, però sí que recordo perfectament tot el que va dir. Després, mirant el TN, a migdia vaig poder veure les imatges, no?, del que jo durant el matí havia sentit, i en el dins del meu cap m'imaginava com era en aquell moment l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, no?, com s'estava vivint això. I escolta'm, doncs res, doncs que l'hem escoltat tantes vegades que no me'n canso una més de sentir-lo, perquè, com en dic, l'Antoni ahir va allà va dir moltes coses.
Bé, interessant també escoltar les notícies que en aquell dia passaven, i es parlava de l'Estatut, perquè ja hi havia un Estatut votat i que s'havia d'aplicar, i el nou Estatut deia que s'havia de posar en marxa un nou sistema de finançament i que s'havien de seure els governs espanyol i català per veure com es posava en marxa. I ja veus tu, tants anys després, estem... No igual, no, pitjor.
Igual, això sí, o pitjor, si anava a dir igual, igual que no hem avançat, pitjor, és que això és la cantarella de sempre. No ho sé. És un tema que n'hem parlat aquí, ja sabem que no ens posem a parlar de política, però sí que podem fer simplement una contextualització social d'on ens trobem respecte al que es buscava, no? Doncs vinga, on ens trobem? Doncs al mateix lloc.
Sí, sí, estem exactament igual.
El resum és aquest.
O en alguns casos una mica enrere.
Sí, sí.
I com que nosaltres això, sí, ens agrada mirar enrere, ja ho sabeu, anem a escoltar una altra sintonia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas la que sonava en època de Mònica Terribas.
Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Una època també interessant. Jo he escoltat algunes veus discrepants amb l'estil de Mònica Terribas en aquells anys, però jo puc assegurar que a mi em va encantar. És a dir, després de l'època de l'Antoni Bassas, escoltar Manuel Fuentes, a mi em va agradar, tot i que amb reserves. El fet que el mateix presentador estigui fent imitacions, per exemple, en el programa, de polítics o d'altres personatges, és una mica estrany, si més no. Però, en el cas de la Mònica Terribas, és cert que potser no és una locutora de ràdio a l'ús, però a mi l'estil m'agradava, l'estil editorial. Sí. A partir d'aquí, sí. Contra gustos colors, no?, que diuen.
No, estic d'acord. Estic d'acord, perquè fixa't que la Terribas es posiciona com la gran competidora del Basté. I mira, hi acaben. Que acaben sent amics. Bueno, suposo que allò devien ser-ho, o no, devia haver-hi una cordialitat entre ells, que ara la Terribas és tertuliana del Basté al món arracú, no? Però sí, jo crec que la Terribas era... No et puc dir que és un Antoni Bassas en versió femenina, però sí que té la contundència, jo crec, i la fluidesa mental i la professionalitat periodística per estar al capdavant del matí de Catalunya Ràdio amb el nivell que es mereix, no? I és així. Ja està.
Bé.
Escolta, i continua sent la Terribas, eh?
També comentar que va ser bastant criticada per, diguem-se, una mica tendenciosa políticament, tot i que no oblidem, sí, que, com diem sempre, està davant del micròfon de l'emissora pública nacional de Catalunya, doncs sempre hi ha moltes pressions. Per tant, no és tan fàcil estar en aquest lloc. Ara bé, jo crec que algun dia el que hauríem de fer, i crec que ho podem aconseguir, Jordi, és parlar directament amb la Mònica d'aquestes qüestions. Per tant, doncs ho deixem, sí, aquí, a veure si ho aconseguim, sí, un dia, perquè pot ser molt interessant sentir, sí, el seu punt de vista.
I si et sembla, de cara a una propera hemeroteca, preparem un tall de la Mònica Terribas. És un tall televisiu, perdó, tornem a la televisió, però explica bé, molt bé, aquesta posició. I és un petit pique entre Jordi Évole i Mònica Terribas.
Molt bé, doncs l'escoltarem, però mentrestant l'escoltem a la mateixa Mònica Terribas, amb la que va ser l'última portada seva al matí de Catalunya Ràdio el juliol del 2020.
Bon dia, desperta Catalunya, són les 7. Som al matí de Catalunya Ràdio. Pensàveu que acabaríem aquesta temporada només parlant de saraus judicials del rei emèrit Joan Carles I? Doncs no. Ahir, precisament, el jutge instructor del cas Pujol, que ho feia des del 2012, el jutge José de la Mata, a l'Audiència Nacional, va demanar que tota la família Pujol siguin jutjats per organització criminal. En parlarem a primera hora amb Ernesto Kaiser. Però la preocupació extrema ara és l'increment de casos de Covid-19 a Barcelona, a l'àrea metropolitana, també a Saragossa. Aquest divendres escoltarem, com sempre intentem fer, veus diverses que ens ajudaran a entendre què es pot fer per tirar endavant. Ajuntarem en una mateixa taula, després de parlar amb el doctor Trilla d'aquí mitja hora, amb ell mateix, el doctor Bonaventura Clotet, a Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector, a Carme Trilla, presidenta de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona, perquè sabeu que en l'àmbit de l'habitatge plou sobre mullat, i al catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, que és expert en finançament de salut, Guillem López Casasnovas. De què parlarem? Doncs de lluites compartides. Quines? La ciència i la investigació per recuperar la nostra salut, la justícia social, la lluita contra la desigualtat i aconseguir uns serveis públics de qualitat. Aquestes són lluites compartides. Jo m'estimo molt aquestes dues paraules, lluitar i compartir. Imprescindible que vagin juntes totes dues. Saber lluitar per construir i per les coses que valen la pena i saber compartir la lluita. Lluites compartides. Aquest gran concepte que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, quan era lliure, va convertir en debats permanents al voltant del benestar cultural, econòmic, polític i social d'aquest país. Avui, quan surti de la presó en tercer grau, acompanyat d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Joaquim Forn, de Jordi Sánchez i des de Puig de les Basses, Dolors Bassa, i des de Batràs, Carme Forcadell. Avui, a 9:15, Jordi Cuixart serà aquí amb nosaltres. Algú a qui hem sentit amb missatges gravats, però amb qui fa 3 anys que no hem pogut conversar. Sabeu que l'entrevista és el gènere que més m'agrada del periodisme, i fer-ho amb ell avui serà un regal bonic per tancar una etapa. Perquè l'any que ve no estaré amb vosaltres. Hauran estat 7 anys intensos que hauré compartit amb un equip de treball excepcional, humana i professionalment, que en diverses etapes han construït amb mi el matí de Catalunya Ràdio, del primer a l'última. Gràcies de tot cor. Sabeu que us admiro i que gràcies a aquesta nostra lluita compartida hem arribat fins aquí. Però he decidit posar punt final a aquesta etapa de la meva vida professional, no per raons personals, no per raons familiars, ni perquè estigui cansada, ni perquè els horaris se'ns mengin la vida, perquè a totes les feines, les que feu vosaltres que m'esteu sentint, segur que hi deixeu el cap, el cos i el cor. Ho he fet sempre i no serà diferent a partir d'ara, faci el que faci. He decidit deixar el matí de Catalunya Ràdio perquè crec que els engranatges d'una màquina tan exigent com aquesta no es poden permetre cap grinyol, i menys ara. I els engranatges grinyolen. Estic convençuda que la direcció de Catalunya Ràdio trobarà una nova enginyera o enginyer que faci enrotllar aquest meravellós motor com ells volen. És una decisió que no ha estat fàcil, perquè el que hem viscut aquests 7 anys deixa empremta i algunes cicatrius emocionals i professionals que m'enduc, i grans dosis de resiliència i de paciència. Desitjo de tot cor en aquesta casa tota la sort i tot l'encert que estic segura que també em desitjaran a mi ara, a partir d'avui. He dedicat gran part de la meva vida professional als mitjans públics d'aquest país. Els he vist créixer, els he vist excel·lir, els he vist patir, els he vist assenyalats, els he vist instrumentalitzats, però també els he sentit lliures, compromesos, imaginatius, creatius, constructius i rebels. Els he estimat com són i els estimo com són. I ho continuaré fent, vagi on vagi, sigui on sigui, perquè hi ha un immens talent a totes i cadascuna de les categories professionals que li donen vida i sentit. Tinc un ús a l'estómac, però hi ha moments en la vida de cadascú en què has de triar la qualitat de vida amb la qual vols treballar. I aquest és un d'aquests moments. I tinc la immensa sort de poder tancar aquesta etapa mirant enrere, sabent que amb errors i marrades no ens hem traït en el servei que fem a la societat. Sé que hem aconseguit escoltar-nos enmig de les circumstàncies més dures i més extremes que li ha tocat viure aquest país d'ençà de la dictadura. Demano disculpes a la gent d'aquesta ràdio meravellosa per no haver-ho sabut fer millor. I a vosaltres, per qui treballo sempre, la nostra societat. Gràcies per despertar-nos mútuament a banda i banda d'aquest micròfon amb les inquietuds, debilitats, oportunitats, fortaleses, desigualtats i somnis, els aconseguits i els que encara han d'arribar. Cada dia us he desitjat que passés el que passés fos un bon dia. I avui us he de dir que passi el que passi, sigueu on sigueu i sigui jo on sigui, cuideu-vos molt, cuidem-nos tots, perquè al final del camí, el que haurem après d'aquesta vulnerabilitat que ara sentim, tan fonda, tan dura, és amb qui volem compartir la pell, el bes, les abraçades i el temps que ens quedi per viure.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Els adeus a la ràdio, com sempre diem, és interessant guardar aquests documents i veure aquests moments tan emotius. La veritat és que tampoc va estar tants anys al capdavant del programa la Mònica Terribas, però, evidentment, un final de cicle en un lloc tan destacat com aquest, presentadora, en aquest cas, del segon programa més escoltat de Catalunya a la ràdio catalana, doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. És un moment molt potent, eh?
Sí, aquests comiats sempre s'aprofiten per també doncs, fer una repassada de com ha anat tot, també de desitjar doncs, el futur. Una mica, crec que l'Antoni va fer un repàs o va explicar més detalladament per què marxava. I la Mònica sí que hi ha un punt que diu tots busquem en quina qualitat de vida volem viure. I entenc que aquí hi ha raó un dels motius no, de la seva marxa. Fa una descripció de com ha sigut la televisió, els mitjans públics on ella ha treballat, no només la televisió. I ara també intentava recordar la de Laura Rossell, no, abans de l'estiu, alguna similitud. I ja està, el matí de Catalunya Ràdio continua, ara doncs al capdavant del Ricard Ostrell, ja ha arrencat la temporada i també li desitgem molt èxit.
Molt bé, anem a una mica més d'humor. En aquest cas no és exactament humor i, de fet, costa una mica d'apreciar, sinó que estem parlant d'un d'aquells inconvenients tècnics amb els que et trobes quan estàs fent ràdio en directe. Us ho explico perquè estigueu atents i a veure si ho podeu escoltar. Al Catalunya Migdia hi va haver una connexió del temps amb Dani Ramírez en la qual se sent com un soroll de fons de gent que crida. Aleshores jo no sé on estava el Dani Ramírez, però per suposat que si estava a l'oficina hi havia una colla de gent al seu voltant que estava celebrant alguna cosa. Escoltem-ho.
Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Tindrem un cap de setmana, sembla, que amb alguna pluja, però bàsicament amb calor i sol, no?
Bé, farà sol i calor, però també algunes tempestes, per exemple, demà a la tarda, en punts del Pirineu, i sembla que també diumenge hi haurà més ruixats, més tronades en punts del Pirineu, Prepirineu, no ho descartem de nit en punts de ponent. Les temperatures diumenge baixaran entre 5 i 10 graus.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
T'hi has fixat? Hi havia com tot de gent aplaudint.
Sí. Jo no sé si m'he fixat en alguna cosa més. Pots tornar a posar els 3 primers segons al tall? Escoltem un no de fons.
A veure.
Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
No. Dani Ramírez, bon dia.
Sí. Aquí.
Tens raó. L'has
sentit?
Sí, no.
No. Jo crec que diu no. Com vol dir? Ara no feu ara no. Això que estic a punt d'entrar. Compte, sí, sí. Tinc bona vida, eh? És que l'he sentit de seguida, dic, ostres, dic... Bé.
Molt bé, doncs, escolta, en tenim moltes més coses, però ara anem a fer allò que es diu omplir minuts de programa, perquè resulta, us expliquem, una mica making of del que ha passat avui. Nosaltres normalment ens enrotllem bastant comentant els talls, però resulta que tu has tingut una incidència domèstica i durant una estona estava jo sol, i, clar, tampoc anava a fer una conversa amb mi mateix sobre aquestes qüestions, no? Aleshores, doncs ara diguem que hem acabat abans del normal i, per tant, hem de buscar altres talls, que en tenim moltíssims. Però, clar, jo intentava ser una mica coherent amb el que fem aquí, que és parlar d'algun... diguem, d'algun tema en concret, i ara, doncs, estaria bé, per exemple, poder parlar... Mira, ja l'he trobat, ara que t'ho estava dient. Ja l'he trobat. Oi que parlaves de la Laura Rosel?
Sí.
Molt bé. Doncs anem a escoltar el que va ser la seva última portada al davant del Matí de Catalunya Ràdio, i així ja tanquem el cicle del Matí de Catalunya Ràdio en aquest programa d'avui.
Fins aquí. Aquí acaba aquesta aventura increïble que ha estat fer el Matí de Catalunya Ràdio. Ha estat un honor parlar davant d'aquest micròfon poderós, matinar per tots vosaltres durant els últims 3 anys, veure com es fa de dia a través d'aquestes finestres que són un privilegi, com el món es treu la son de les orelles, ser el vostre despertador, acompanyar-vos de ruta en el cotxe o a l'autobús, o esmorzant a la cuina o a la dutxa. Malgrat tots els matins que no he vist despertar-se les meves filles, malgrat la son, malgrat les esgarrinxades, malgrat les punxes d'aquesta cadira calenta, ha valgut la pena. Vam començar, i ho recordàvem aquest matí amb en Joan Trias, quan encara havíem de dur la mascareta posada, separats per 2 metres que eren infinits, també aquí a dins de l'estudi i a la redacció, sense ni tan sols poder-nos reunir amb l'equip. Han estat 3 anys que valen per 10 o que valen per 20, extenuants, però també emocionants i vibrants. En què hem après? Hem plorat, hem rigut molt, hem patit, ens hem indignat i hem somiat a través de la ràdio. Hem viscut grans moments en antena parlant amb Rosalia, amb el Serrat, amb en Raimon, amb en Lluís Llach, amb la Maria del Mar Bonet, amb Juan Diego Boto, amb C. Tangana, amb Susan Sarandon, amb Ariadna Gil, amb Alexia Putellas, amb Andrés Iniesta. És una llista llarguíssima de noms de primera fila de tots els àmbits. Hem compartit els últims anys d'en Pau Riba, l'últim hippie, l'únic músic galàctic, el pare del rock català i algú que hi trobo molt i molt a faltar. Hem posat la lupa amb reportatges a fons sobre la violència masclista, sobre la comunitat LGTBI, el bullying, l'infrahabitatge, la repressió a països com l'Iran, la sequera, la pagesia que sempre hi ha estat i que sempre hi serà, la salut del català a les aules, els refugiats, la salut mental, les presons, la pobresa energètica. Hem tingut els millors de cada casa, l'Anna Guitart, en Jaume Sisa, la Maria Nicolau, l'Àlex Gorina, l'Albert Pla, la Laura Fa, la Carme Junyent, el Queco Novell, la Marina Rossell, el Toni de la Torre. Hem tingut els millors i els vull donar gràcies a tots ells per la confiança, per la generositat, per les bones estones de ràdio que hem passat junts i per ensenyar-me tantes coses. Hem fet les tertúlies més paritàries i més plurals. He d'agrair als tertulians el bon to, les ganes de construir i el fair play, conscients tots que les tertúlies són el taló d'Aquil·les de la ràdio pública i que sovint són com es poden fer i no com es volen fer. Hem tingut més dones que mai en antena. Hem apostat convençuts i tossuts per la llengua i per la cultura catalanes, que és la raó de ser d'aquesta casa. I en tot això hem retallat distàncies amb RAC1 en una etapa d'afartament de la política i amb l'actualitat molt i molt ensupida. Una competència que, per cert, no oblidem, ens porta 14 anys d'avantatge. I hem intentat fer la ràdio en què crec que és la ràdio que escolta, que acompanya, que és ràpida, que és conscient i que té el cap al carrer. I podríem haver fet molt més perquè ens mereixíem una aposta més ferma, perquè amb 3 anys no arriba, la ràdio vol temps, vol confiança, vol acompanyament, l'encàrrec era enorme, no ho teníem gens fàcil, vam aixecar aquest programa amb només 10 dies, ens vam conèixer amb l'equip a pèl, directament, vam assumir el preu personal i professional de llançar-nos-hi sense dubtar, conscients en tot moment de l'enorme responsabilitat i a la vegada de l'immens privilegi que és fer ràdio a la Ràdio Nacional de Catalunya i parlar cada dia des d'un dels micròfons amb més abast del país. I marxem amb el cap ben alt, contents, marxo molt agraïda a l'equip que ho ha fet possible, un equip de la casa, que per això la ràdio és pública, amb gent que porta aquí mitja vida i gent que encara ho té gairebé tot per fer, fent tàndem i sumant els uns amb els altres. I no em vull deixar ningú, perquè molts d'ells, gairebé tots, també acaben avui la seva etapa del matí. El Víctor Villar i el Cesc Bertran, la Carla Verdés, l'Eli Espuny, la Mònica Muñoz i l'Aina Ostrell, el Blai Mercè, el Lluís Freixas, l'Ignasi Abad, el Marc Jurado, la Marta Vives, el Dani Gómez, el Robert Prat, la Raquel Mateus i el Jordi Barranca, el Joan Trias, l'Àlex Bosch i l'Hermínia Massana, el José Antonio Rodríguez, el Xevi Rello i l'equip de lingüistes, el Marcos García, la Montse Barcón i el Jordi Ramoneda, avui tots aquí a l'estudi amb mi, cosa que em fa molt feliç. I he de mencionar especialment 3 noms, que són la Judit Pastor, l'Arnau Maimó i l'Albert Segura, perquè no han deixat de pedalar ni un segon. Perquè si ho feien, si deixaven de pedalar, se'ns aportava el corrent i han aguantat el que no està escrit. Per començar, m'han aguantat a mi, han fet de para-xocs, més del compte, i han fet de motor. Per tant, gràcies a tots tres per donar-ho tot. No ens hem engegat de miracle en aquests 3 anys. Crec que ens hem cuidat prou. I el que hem après i el que hem viscut no ens ho treu ningú. I ja està, gràcies a tots, gràcies a tota la gent d'informatius, d'esports, als equips tècnics i de producció de Catalunya Ràdio. Gràcies a la Raquel, que m'ha portat cada dia un litre de cafè. Gràcies a la Carlota i a la Joana, per no tenir-me en compte res. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos, per acompanyar-nos, per demanar-nos més, per ser exigents i per enviar-nos tanta energia aquests últims dies que ens ha arribat, que m'ha arribat, i només em queda dir-vos gràcies i fins aviat.
L'hemeroteca de la ràdio.
Abans de res, comentar que la Carlota i la Joana, a les quals Laura Rossell feia referència, són les seves filles.
Les seves filles.
Tema important també perquè aguantar aquesta pressió amb uns fills que no veuen a la mare més que com un zombi, pràcticament, doncs déu-n'hi-do, eh? Mm. Un estil diferent, eh? Va com una moto, diguem, a l'hora de llegir aquest guió escrit per ella, evidentment. Però vaja, el que diem, un final d'etapa sempre és un moment molt contundent quan saps que ha arribat i que, a més, ha arribat no per decisió teva, que això em sembla a mi també molt, molt rellevant. Ara, com dèiem programes enrere, poder-se acomiadar de l'audiència, cosa que jo en una ocasió, i sempre ho diré, no ho vaig poder fer, a mi em va saber molt de greu, almenys això és un dret que tothom hauria de tenir si està davant d'un mitjà de comunicació. Per tant, em sembla molt rellevant dir-ho.
És així. Dues coses ràpides. Una, quan fa referència a punxes a la cadira, punxes en aquesta cadira, la cadira del matí de Catalunya Ràdio, i això que dius ara últim d'acomiadar-se de l'audiència, emplaço a tothom que pugui veure el documental Super García, parlant del mític José María García, on ell explica també que no es va poder acomiadar l'audiència. Això també és interessant, com ho explica i com ho viu.
Molt bé, doncs estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui. Recordem les nostres vies de contacte per si voleu estar en contacte amb nosaltres per facilitar-nos, que això ens encantaria, gravacions antigues de ràdio. El nostre WhatsApp és el 689-1074-83, 689-1074-83. Aquí ens podeu enviar els missatges que vulgueu. I el nostre e-mail, Jordi?
És el hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, tot junt. hemerotecaradiosantcugat@gmail.com.
Molt bé, doncs marxem amb l'altre tall que us dèiem del matí de Catalunya Ràdio, en el qual entrevistaven a Pepe Rubianes, ni més ni menys que Òscar Callau, Manel Fuentes i Òscar Dalmau, junt amb Antoni Bassas. Gràcies per escoltar-nos, fins ben aviat.
Adéu-siau, que vagi bé.
I el judici dels Gal, qui diu la veritat?
Jo ja he perdido el norte, vull dir que... jo no sé, jo ja és un problema que està ahí, és una... Tinc la sensació com si estigués veient una pel·lícula de com te diria jo, de l'època del Capone, de coses, però en plan, una pel·lícula de l'època del Capone, però en plan cine barato, aquello de chapucero, no? La qüestió és que, clar, és... Jo seria partidari, més que centrar-te en una època concreta de la història esta negra, de la, clar, la democràcia burguesa, no ens oblidem, tu haz lo que quieras, però que no te... És com en el cuartel de la mili, no? Aquello que te passava con el sargento, que decía, tú en la mili móntatelo como quieras, pero que no te pillemos. Aleshores, aquí, la democràcia burguesa, claro, se espanta y se te lleva las manos a la cabeza ante los horrores cometidos por el GAL. Però jo sentint, anant per als bars i tal, i sentint la gent parlant, al fons, parlant de, más que tenían que haber pelado. O sea, que el pueblo llano y generoso, en fin, da una especie de palmarada en la espalda todos estos hechos en contra de ETA y tal. Pero bueno, puestos a analizar las tramas negras en España, coño, que se empiece desde el 75 de la muerte del faraón hasta hoy, que no se ciña una época, porque el GAL existía en época anterior y en épocas posteriores.
Perdón, y cuando algú davant seu diu más les tenían que haber dado, ¿vostè qué contesta?
Pues yo la verdad no a mí no me agrada això, porque si sé uno es cristiano y la gent que deia això, jo veia que era gent de missa, si uno es cristiano no puede bendecir el pistoletazo. El mismo Jesús, al ser sigui, ho deia, ¿no? Amaros los unos a los otros como yo os he amado. No pots anar ahí, métele cuatro tiros a un tío y después anar a missa. Claro, els creients tenen el rotllo de que si tu fas una barbaridad o dius una barbaridad, después vas a confessar i quedas perdonado.
Molt bé, Pepe Rubianes.
En canvi, els ateos no tenemos agarraderas. No te perdona nadie.
Deia que Pepe Rubianes no se'n passa qualsevol cosa i quan algú ho intenta, fins i tot envia cartes al director dels diaris.
Ahir n'hi havia un al periòdico on deixava distrets a l'Imanol Arias, el Juan Echanove, l'Anna Belén, dels quals arriba a dir que juguen a fer de rojillos reivindicatius davant
Rojillo
de les càmeres i que els premis Max de teatre van ser un espectacle vergonyós. Tan malament li van semblar?
Home, primer, jo me pareció lamentable jugar quan hi ha una professió que està passant-lo molt malament. del 90, el 80% de la profesió està en, con hambre, diguem, passant fam. Que salgan unos señores beneficiados de esta profesión, si la gente que está trabajando y monte un numerito reivindicativo. A mí me deia un día, no, es que claro, si salen nombres conocidos, la cosa tiene más eco, la cosa no tiene ni puto eco. Y aparte, ni una cosa collonuda, porque molta reivindicació del mitjà, però a la gent que en veritat passa fam no se'l convida amb això, perquè claro, oye, a ti no te conoce nadie. ¿M'entens? O sigui, la gent que podria parlar i fer la... Jo quan el vaig veure vaig al·lucinar. Estava a casa, lo tenia de fondo, la tele, i de repente, compañero, no sé què. Digo, hòstia, ja havia l'Echarove, i dije, ai, ja no he de buena espina. Después vi a Imanol, dije, hòstia. I ja de l'Anna Belén, digo, venga, ja està l'equip, ja està la delantera del Barça, entre comillas, ¿sabes? De la que... I ja vi aquello, i després, coño, i pensé, joder, però que fuerte. I digo, me extrañaba que televisió no desconectara, perquè sabes que enseguida te meten la publicidad. Ante un... I vi al director de la cadena sonriente diciendo, sí, les autorizo siempre que respeten las franjas de publicidad. Digo, bueno, ¿esto qué coño es? Y la ministra, que aún no la habían abucheado, sonriente en el palco, con esa sonrisa que tiene esa ministra, que me recuerda a mi tieta Matilde. Entonces, pensé, bueno, esto que es un cachondeo, y hablando de reivindicaciones y tal, entonces me pareció un espectáculo denigrante. Es como aquello, jugar con un tema que es muy serio y que no se puede tratar de esta forma. Que, ¿por qué no nos explican su vida, que es muy curiosa y llena de emociones? Tanto Pascual como Imanol, como Echanove, que nos cuenten su historia, que coño, lo pasaríamos mejor que montando esos numeritos a costa de una gente que está pasando necesidades y sabemos una profesión teatral que está hecha polvo, ¿no?
Per cert, com riu la seva tieta Matilde?
Com hace años que no...
De l'actualitat destaquen dos noms propis, Viagra i Bartolí. Veu el futur amb més optimisme des que s'ha inventat la píndola Viagra?
Yo la verdad, mira, la píldora es una... La Viagra es una cosa que la tengo en segundo plano porque a Dios gracias.
Val, segona pregunta.
Funciona, dic,
i del cas Bartolí, què ens en diu? Del cas Bartolí.
Muy fuerte.
Incorporarà els seus monòlegs?
Hombre, és un certiveria show pura i dura, aquello de... Se inventa un secuestro. A mi m'agradaria, però, joder, eso fue en el tren, no me jodió. Con la hija y con todo. ¿Usted qué quiere secuestrar? ¿En segunda o primerita? Ah, mira, sácame un primera. ¿Coche cama? Claro, porque de la Carolina Irún, cágate lorito el viacha. ¿Con transbordo? A ver, ustedes son los secuestradores. Si vayan al vagón de... Hostia, puta. En tren, esto sí que es cutre de cojones, macho. En tren y en segunda. No me jodas allí con nosotros. Te mueva el váter aquí. No
te mueva el váter. A la vida hi ha moltes coses...
No se lo cree ni el alcalde de su pueblo, que vaya como es.
A la vida hi ha moltes coses més importants que els diners, però no se'ns n'acup cap. I a vostè?
La vida, perdó.
No, hi ha moltes coses més importants que els diners, però nosaltres no se'ns n'acuden cap. A vostè se li acut alguna?
Home, mira, el otro día un amigo mío, hablando de mi egoísmo, me decía, todo lo que se compra con dinero es barato. M'has cogido la profunditat de la frase.
Per tant, tot el que no es compra en diners és més important que els diners.
No, i tant.
Molt bé.
Ha estat mai a punt de casar-se?
El senyor Bassas veu que hace como de traductor mío. Claro, como soy gallego.
Li deia. Senyor Rubianes...
Mente cerrada.
Com ha dit abans, desarrollo mental...
I en precario.
Precario.
Una mala soldadura de la massa encefàlica.
No occipital.
Se me abre así, sabe, como un piso aquello.
Va, que no acabarem.
Aluminosis.
Li deia, senyor Rubianes, si ha estat mai a punt de casar-se.
Perquè és que hem llegit que vostè estava bojament enamorat d'aquesta dona.
La noche de boda caí en tu cama, colcha de seda, colcha de seda.
Paquita Rico.
Jo estava enamorat de Paquita Rico.
Home, i tant, ho hem llegit als diaris. I que era un gran admirador de Violetas Imperiales i d'on vas, Alfonso XII.
Sí, bueno, però de Paquita Rico no. Jo professava amor i devoció a Concha Piquer.
Doncs a la premsa de fa uns anys deia que Paquita Rico.
¿Sí? No quiero ahora lío. Era la Concha Piquer. La deuda, porque cuando la vi físicamente, que era molt gran per mi, mis padres no me autorizaban a salir con gente mayor.
Vinga, en alguna ocasió vostè s'ha definit com un juglar com els d'abans. Ara ens haurà de demostrar, o sigui que, si us plau, que passin els músics.
Aquí té uns versets que segur que podrà declamar com si estiguéssim al segle XIII o XIV. Si vol, també li deixem improvisar, eh?
Però declamant, eh?
Ja, no ataque.
Esta es la historia, señores, del juglar Pepe Rubianes. Solía actuar solito, causando grandes desmanes. ¡Se bravo! Se las daba de muy progre, no soportaba el Aznar. Y en escena se cargaba al Partido Popular. ¡Vete a otro pueblo! ¡Callaron los de arriba! Le vieron en Antaviana y en el Yure, que no es paja, y en la T-V encarnó a toda una máquina baja. Amante del cachondeo descreído y deslenguado, se ha quedado sin un duro, mas a él no le ha importado. ¡Una mierda para ti! Porque quería ser libre, farras y novias sin fin, así terminó comiendo bocatas en Burger King.
Bueno,
has visto que vos, Marco.
Sí, bé, doncs felicitats. Ara no, només...
Me gusto. Sí.
Ara només li queda superar una prova, el qüestionari del sí, no, o això no toca.
Aquesta és molt fàcil, no,
no
es preocupi.
No comenci amb el tema que... Ventana.
No. Es tracta de respondre amb rapidesa les pròximes 10 preguntes i de fer-ho només amb aquestes 3 possibles respostes.
Bueno, sí. No, és que jo no ho faig. No. Si no passes, m'ajudaran.
L'ajudarà. Però vostè només pot dir sí, no o no toca. Ens ha escoltat...
Sí, no o no toca.
Sí.
Sí, no o no toca.
Sí, exacte.
Estan preparats?
Vinga, som-hi.
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la 1, us parla.